Amna Pilar Castellón, Jani Virgona, comencem sa tertúlia ciutadana. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
Bon dia a tots, com sempre.
Mira, aquest matí, a partir de les 10, s'ha celebrat el ple del Consell de Participació de la Infància i la Joventut a la sala d'actes de la plaça de la Constitució. Allà hi tenim en David Setbetes. Hola, company.
Hola, bon dia, Pepo. De nou, doncs sí, estem aquí en el Saló de Plens, on fins fa un quartet d'hora o així s'ha celebrat el ple infantil. I bé, contem amb dos dels protagonistes d'aquest ple, en Surian i na Cristina. En Surian és del CEIP La Mola i na Cristina del CEIP Sant Ferran. Si vols, parlem una mica amb ells de com ha anat el ple d'avui.
Sí, sí, tant i tant. A veure quines són les propostes que ells han presentat, què els hi ha semblat del que s'ha comentat allà. Si s'ha donat alguna resposta ja a algunes propostes que havien fet des del ple anys passats, per exemple, racionalitzar horaris d'autobús, el tema del famós skatepark a Sant Francesc, que va desaparèixer fa uns anys i en principi s'havia d'instal·lar a la zona propera a Sa Capella de Sa Tancavella. A veure què et diuen, va.
Doncs, si et sembla, començarem amb la Cristina, que ja és el seu quart ple, m'ha comentat, i segurament ens podrà comentar més bé, a veure com han anat aquestes demandes dels plens passats. Bon dia, Cristina.
Bon dia.
Com has dit, ja portes uns plens aquí. Del que havíeu demanat als plens anteriors, us han fet cas, us han fet molt de cas, us han fet poc de cas? Comenta'm si hi ha algun projecte que havíeu demanat que hagi vist la llum.
Una mica, per exemple, l'Skypark, que ara estarà donant una mica per fer.
Algun altre projecte de plens passats així que ja s'hagi fet?
No.
Encara no. Si de cas ara parlarem amb en Surian. En Surian avui és el seu primer ple, per tant és novetet amb aquesta història. Explica'm una mica com has viscut aquest ple d'avui.
Me parece interesante y he visto que estaban hablando de la flora y fauna marina y también de la energía renovable.
I des de la Mola, quines demandes, quines peticions, què us faria gràcia que es tirés endavant?
Pues el skatepark, la verdad es que estaría bien que haya uno, aunque con uno ya vale, ¿eh? Yo creo que está bien. Y luego, claro, pues proteger mucho más el medio ambiente y también renovar la energía.
Digue'm algun dels projectes que heu demanat avui així més relacionats amb el medi ambient i amb les nostres costes.
Que ja hi ha més, que no se tiri paper a terra i se tiri massa basura i que se recicli.
Esteu contents amb com funcionen aquests plans, amb què es doni veu als escolars de Formentera?
Sí.
Tu?
Sí.
I és que té alguna cosa al PAP, hi ha alguna cosa de vosaltres dos que digueu, ostres, això jo també ho demanaria, tot i que encara no ho haguem demanat, però, no sé, me comentaves potser algun circuit que tu s'orient de motocross, que es veu que n'hi ha algun per la Mola, però no acaba de funcionar.
A mi me gustaría, però bueno, això ja mis padres me dicen que no.
Doncs aquests són els 5 cèntims que us podem fer des d'aquí. No podem allargar-nos més perquè aquests boixos han d'agafar l'autobús corrents per anar cap a les seves respectives escoles.
Molt bé, doncs David Setbetes, des del Saló de Plens del Consell Insular, gràcies.
A vosaltres, vinga, a reveure.
Va dir 9 minuts per la tertúlia, ara s'incorpora també en Joan Mayans, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Bé, diversos assumptes. Voleu fer algun comentari sobre això del ple infantil? Pilar, tu que vens del món educatiu, no?
Jo només que això fa uns anys que es va començar a dues assemblees infantils i tal, del Consell d'Infància, i em sembla una idea molt bona. Jo vaig veure, llavors començàvem, vull dir que ara ja fa 2 anys que ja estic desconnectada, però sí, perquè primer que està bé que tinguin, són la futura generació, que tinguin veu de poder dir les seues aspiracions, i perquè vol dir que això els suposa que els consciència més en tot, per exemple, els problemes que hi ha a Síria, perquè com ja primer prepares a veure els temes que vols, o has de treballar a la classe, has de fer, vol dir que els educa ells els consciència més. Mirar a l'os medi mèdic, com això, però dic, mira, com estan l'os reciclar i tal, i em pareix molt interessant.
Sí, la verdad que además que los dos niños se han explicado muy bien. Además, el chico que era la primera vez que asistía, estaba hablando muy bien. Es siempre bueno, ¿no? Concienciarse y ver un poco las cosas como son desde dentro y ver para un futuro, labrarte un futuro. Para mí es una buena idea.
Bé, en tot cas esperem que no, Clar, si fa temps que van proposant això de l'skatepark i de moment encara no és una realitat, aquí, sí. Esperem no desanimar-los, eh? I respecte al que tu deies, Pilar, d'això del medi ambient, sí, estaria bé per això que seguís també aquesta, diguem-ne, preocupació pel medi ambient. Ho dic per també perquè és que a vegades surto d'aquí i passo pel casal de joves i veig una gorrinada al terra, francament. No són capaços de menjar-se una bossa de patates i tirar-la a la paperera que tenen a 5 metres de distància.
Bravo, bravo.
No són capaços?
Sí, sí. Per això que a veure si de moment encara es predica i que a veure si van pujant més conscienciats i a força de predicar es aconsegueix el que falta és posar-ho bé en pràctica, que és molt bo de fer aquesta teoria. Però bueno, falta menys.
L'altre dia li preguntava a Belén Albite, una psicòloga, li parlava sobre els problemes que tenim de civisme, no?, i d'actes vandàlics. No només això, tant de bo tot fossin bosses de patates al terra. Estem parlant de cotxes ratllats, sí, de robatoris de cascos, de que han entrat al cinema a endur-se sí, llaminadures, actes vandàlics de rompre vidres a la biblioteca, d'anar a fumar porros al pati de l'escoleta deixant les llosques allà on els nens de 0 a 3 anys estan gatejant. A veure, estem parlant d'això. I li deia, com podem afrontar aquesta problemàtica? I ella em deia, doncs, una combinació entre la mà policial, enganxar algú i que la pagui de tant en tant, a poder ser que la pagui no de manera, o sigui, no que el papa li pagui la multa, sinó que ell mateix es dediqui a restituir, a pintar la paret o el que sigui. I també parlava de mà, diguem-ne, des d'una vessant més socioeducativa, no? Com ho veieu altres?
Jo veig que és una cosa molt difícil, perquè tens una figura molt típica, que és el botelló, no? Tu passes per un lloc que han fet botelló en un dia i, vull dir, passis a qualsevol lloc de tota la que és la península i illes, i llavors era un desastre en tots els aspectes, però inclús amb polles rompudes, no?
Sí.
I tot això. O sigui, és un incivisme brutal, no? És una cosa que realment jo no entenc, perquè es fa molta campanya sobre el medi ambient, l'ecologisme, el guardar les coses, i tu vull dir que a part del botelló on pots anar al parc més recòndit, del lloc més recòndit, que vulguis anar i trobes una bolsa de plàstic, de patates, o una llauna de Coca-Cola, o una cosa d'aquestes. Per tant, és una cosa que realment és un problema, perquè aquesta manca de civisme jo la veig molt difícilment solucionable. No sé per què, perquè a més és una cosa que hi ha molts mitjans de ràdio, televisió, premsa, tot això, en pro d'aquestes campanyes, i no es compleixen.
No, però jo crec també, els adults, començant perquè els adults tampoc no donem l'exemple que haurien de donar. Tampoc no ho veuen d'exemple, crec que tot és un...
Però jo som extingir, no? Mentre que els altres
ho estan fent. Jo penso que... de petits, jo crec que els que són més petits van conscienciant. Hi ha llavors una edat mitja que no han tingut tanta conscienciació abans, o millor, i llavors ve una edat difícil que és l'adolescència, això que sabem que és una edat rebeldilla i que...
Una cosa és la rebeldia, que a vegades s'interpreta davant del que és la il·lusió de les coses, no? La innocència que hi ha davant d'una cosa de que això té que ser així i té que ser així. Però tirar una polla, rompre-la, o llaunes de el que sigui, bosses, i deixar més tot allò fet un desastre... No és una cosa de rebel·lia,
però, jo vull dir que els adults també, que tampoc no donam sempre... Hi ha gent que sí, però hi ha gent... Jo he estat seguint a vegades, també he vist gent que, mira, l'altre dia és una persona com no sé qui era, i es diràs quina tonteria, perquè estava esperant la barca, per anar amb la barca i seguir amb un banc d'aquells de davant l'estació marítima, encara hi havia, es va seure allí una dona, podia tenir 30 anys, vull dir que no era una nena, i bueno, i res, i estava allà fumant, allà fora fumant, es va anar a partir, agafa el cigarro, el tira en terra, i va anar a mirar si hi ha una... Que tampoc... Vull dir, que és una petita tonteria, una llosca, però és que dius, bueno, digues, llavors, si tens un de vora que et tira una bossa de patates en terra, et dirà, bueno, i tu acabes de tirar un
cigarro. Tens tota la raó. Alto, i els problemes d'incivisme, ara estem parlant d'aquest apartat, perquè estàvem parlant del Consell de la Infància i de la Joventut, però també podem parlar dels contenidors d'escombraria que la gent utilitza doncs, per deixar-hi qualsevol cosa. L'altre dia estava a la Sabina, aquell del parc infantil, justament, al costat. I em vaig escandalitzar, hi havia un armari desmuntat.
A ciutats com Barcelona, que sabeu que jo coneixo perquè estic allí també, hi ha dijous que és el dia de baixar tots els mobles i això. Evidentment, dijous hi ha molts mobles i molta gent remenant entre mobles buscant alguna cosa que sigui útil. Coses. Però baixes qualsevol dia també pot haver coses, vull dir, no en gran quantitat, però sí que hi ha coses sense ser dijous. Per tant, vull dir que l'incivisme aquest hi és en tots els camps i desgraciadament podríem estar aquí 3 dies parlant de tot això i traient exemples, detalls i camps en què es provoca aquest incivisme.
Yo lo veo todos los días en el trabajo, bueno, trabajando con niños ahí en el parque, bueno, pues lo veo, lo que estamos hablando lo estoy viendo yo todos los días. Tengo que estar detrás como un policía. A ver, ¿has comido? Pues no lo tires al suelo la bolsa de patata. ¿Qué te cuesta tirar ahí en el container? Si está aquí, hay papelera por todos los lados.
¿Qué te digan?
Pues, al principio te ríen a la cara. Esto es lo primero, ¿no? Como decir, pasa nada. Habrá otro que lo limpiará, ¿sabes? Y digo, no. A ver, ¿has comido? Tírala a la papelera. ¿O qué quieres? ¿Que otra persona haga tu trabajo? Pero esto pasa desde casa, desde... O sea, sí. No, cuando llegan al parque, ya tienen.
Es una creencia molt extensa, això que diuen, Jani. I no només amb joves, sinó...
No, és que lo veo todos los días.
Mira, és que ja venen, hem de donar feina als que van escombrar els carrers.
Que te dicen, però si hay otro que está limpiando.
Sí, ja ho faran.
O sea, pero vamos a ver, ¿cómo hay otro que está limpiando tu mierda? Límpiatela tú. L'otro ja limpiarà otras cosas.
A Barcelona fa uns anys, no massa, deu fer 6-8 anys, va haver una campanya que, per favor, la bossa la deixessis dins el contenidor, no que la deixessis fora, perquè la gent la deixava fora, no, per no molestar-se amb obrir, no sé, perquè hi havia quantitat i quantitat de bosses fora.
Aquí també passa, això.
No l'obria, aquí també passa, sí. Però ja es va fer una campanya expressament per televisió dient no la deixis fora, posa-la dins, que no costa res, no?
Sí,
per tant, si ja arribem a aquest nivell, imagina't seguint altres coses, una cosa tan fàcil com aixecar una tapa i posar una bossa dins.
Además que sí. Está todo bien puesto, reciclado, la papelera, el cartón, el plástico, lo tenemos todo bien seleccionado, además enterrado, que no se vea, se puede dejar todo bien y no hace falta dejar lo que a veces es una guarrada lo que se deja y de cosas, de verdad. Es
como... En Barcelona, por esto, un ejemplo que fue muy, muy escandaloso,
sí.
Que el ayuntamiento, en aquel momento estaba iniciativa dentro del sector este del civismo y estas cosas,
sí.
Proponía el reciclaje y hacía una papelera con tres bocas y al final había una sola bolsa. Por tanto, ellos ya eran los mismos. La que incumplía.
Sí, ahí no me meto. Ahí no
era
me
dispado,
meto.
Lo vio, bueno. Había tres huecos para plástico y al final había una sola bolsa.
Bueno, ahí no me meto.
També sent gent que és una excusa que diu, però si és que a Madrid fan tirar les coses aquí separades i després ells ho junten tot dins el camió, no sé què, el camió de sos. Vull dir que, clar, sempre hi ha una excusa, però sempre busca justificacions
per fer... Per això no és veritat.
Això és un mite, eh? Sí. Aclarim-ho, eh?
Infraccions.
O sigui, aclarim-ho.
Això són excuses de
això
mal pagador.
Això són excuses de mal pagador, així mateix. Per cert, parlant també de joves, aquest matí hem tingut a dos al·lotes de l'institut. Una, per cert, exalumna del mestre Lluís Andreu, una Esther Vidal, 15 anys, a punt de fer-ne 16. L'altra, Carla Torres, amb 16 anys. Les dues fan primer de batxillerat. Na Carla fa el recorregut de Ciències de la Salut i el tecnològic el fan Esther. Les dues han estat guardonades amb el premi que reconeix el seu rendiment acadèmic. Excel·lent, no? La seva excel·lència. Durant els estudis d'ESO, no? I bé, també hem parlat un poc amb elles del fet que entren 80 a ESO i en canvi a batxillerat només hi ha 25.
Sí, wow. Se'n va. Pues que a mi es van quedant a selecció, claro.
Uau! Wow.
Per què? Perquè ESO és obligatori, va tothom, hi hem d'anar tots i alguns surten que no han acabat ni a quart d'ESO perquè han repetit i en els 16 anys ja, si has estat repetint a primària, han repetit a ESO, ja tenen l'edat i se'n van. I per això és que també hi ha més problemes a ESO que a batxiller, perquè a ESO hi va qui vol estudiar, qui no vol estudiar, qui no sé què més, qui no sé quantos, i és que passa a batxillerat hi ha gent que realment té ganes d'estudiar, que llavors algun també es torceix una mica, però no hi ha tant de problema perquè ja estan més conscienciats, són més grossos i saben més el que volen. Són els que realment diuen, no, és que jo vull estudiar després.
Quiero obtener algo.
Claro, sí. Entonces, per això és que hi ha, però això és una etapa, això abans era quan hi havia EGB, era l'etapa de 7è i 8è, era l'etapa difícil. Bé, a l'escola es va quedar, jo aquest tipus d'escola dic, vam quedar, per això, però vam quedar de més allegitats endugents en tota aquella, passant-los cap a secundària, van quedar fins a ser que és la glòria. Allò és, bueno, però són del dos, més d'això, però es 13, 14 anys, 15, són una edat molt difícil.
És una edat un poc complicada,
verdad? Sí. I ara tot aquest, això està en ESO, clar. I és allà on està focalitzat el problema principal. Però...
Joan, en el teu cas, tu vas estudiar econòmiques, no?
Sí.
No, econòmiques. clar, vas estudiar a Barcelona, però tenies una relació, com l'has tingut tota la vida, molt estreta amb Formentera. Quan tu estudiaves, als anys 70 i això, també passava això aquí, a Formentera, aquesta manca d'interès pels estudis?
Sí, bastant. Tu només una cosa, tu mira el percentatge de població que hi havia aquella època, que poden ser de la meva edat i tot aquest tipus de coses, i els nivells d'estudis que pot haver dins d'aquest sector.
També,
de...
també en aquell moment estava molt complicat estudiar a l'institut,
Hi ha una cosa, també.
Si no n'hi havia aquí encara.
Una cosa també, estudiar a Formentera té un problema afegit, que és que tens que desplaçar-te a un altre lloc i tens un manteniment, tens una sèrie de coses. És un problema econòmic que pot ser per algun en aquests moments, no? Per tant, clar, el fet de, per una persona que viu en una gran ciutat, com va ser la sort de tindre jo, i diu, tenies al costat de casa, com aquell que diu, bueno, on fos, no? Però estava dintre la pròpia ciutat i tindre que desplaçar d'un altre lloc comporta sempre, inclús ara, una sèrie de despeses addicionals que tens que afrontar, no? Però, clar, però és que el problema, com deia la Pilar, no és que ve després perquè, mira, la meva família no em pot pagar un pis a Barcelona, no puc fer aquest tipus de coses, vull dir... Jo no em poso cap galó, cuidado, però vaig fer tota la carrera treballant 8 hores al dia en una oficina, vull dir que no és allò que tingués això. Però la vocació comença, com deia la Pilar, ja amb una determinada... Si tu vols agafar i vols continuar i vols tenir una formació, quan ets jove ja vols tenir una determinada formació. Potser no tens quina professió vols escollir exactament, però més de que m'agraden les ciències o m'agraden les lletres, parlo de la meva època, vull dir, sí. T'agraden les ciències o t'agraden... Però ja tens una determinada inclinació cap a alguna cosa, i precisament el que deia la Pilar és que no hi ha inclinació a res, a estar en acabar i no fer res, i si repeteixo després ja puc treballar i que no m'empenyin que tinc que estudiar un dia.
No és el cas de totes, avui teníem aquí una que diu que vol ser astrofísica.
Uau, que guai!
Sí, no, si és que ara de cop te sento unes professions que dius, mare meva, això no existia. Jo quan jo vaig estudiar no sortia de... Sí. La gent, tothom feia no, filosofia i lletres...
Tu em vas estudiar a l'institut?
Jo, a l'institut no n'hi havia.
O sigui, vas anar a Eivissa?
Als anys 70 no hi havia... Es feia batxillerat elemental, llavors que hi havia elemental i superior. Aquí a Formentera hi havia... tots ja són morts, Antoni Serra, que és el director de Sant Ferran, i Antoni Miquelet.
L'exalcalde, sí.
Sí, Antoni Tures, capellà de Sant Francesc de la Sanieta, i hi havia en Vicent Graó, en Vicent Ribes, que és de Sant Jordi, crec que va estar, aquest home va estar diputat, per un parell d'anys, i donaven, un donava matemàtiques, l'altre donava la llengua, la gramàtica i tal, i el capellà donava allò quan feia el llatí i coses d'aquestes. I el primer, i la gent, el que feia molta gent era, pues anar a batxiller aquí, i llavors examinaves lliure a Eivissa. A l'Institut Santa Maria. Jo vaig fer primer aquí, llavors segon ja me'n vaig anar a Eivissa, i la possibilitat que tenia, si no, eren, doncs, el que vam fer a casa, anar-me'n interna a un col·legi de monges de consolació i després acabar allà i d'allà cap a Barcelona. Però era, clar, et suposava un esforç econòmic, pues perquè...
Mucho, me lo puedo solo imaginar.
No es guanyaven els sous a pelotades com ara, però és que llavors era, sa vida era dura. I a casa ja sé que van fer un sacrifici molt gran perquè m'anava a estudiar i perquè m'anava i llavors per anar fora i passa, jo tenia la meva germana, va dir, no vull estudiar, va fer batxiller.
Que sí.
Però jo me vaig anar fora perquè volia, encara que llavors també feia molt ganso i també vivia el darrer moment el que fa estudiar, que vas ganso i el darrer llavors exàmens preparats, però bueno, però que realment era, hi havia poca gent, molt poca gent que estudiàs, perquè hi havia, primer, que no estaves conscienciat, la gent molt sedent. A veure, si nosaltres tenim a casa una finca i tenim terreno, per què has d'estudiar? Si pots viure, tenim més que viure i tal.
Caramba,
i la gent, com que no ho tenies prop i era una cosa com a difícil, no estava si idea molt feta i es grupa...
Això és l'evolució d'un país, també, perquè evidentment la renta per càpita a Espanya, tot aquell lloc, era molt més baixa. Això demostra un nivell cultural, un nivell de tot, en tots els aspectes.
Sí, era un temps, clar, molt diferent i era molt sacrificat.
No, tu mires l'Espanya de la nostra època i l'Espanya actual és que no tenen res a veure. Vull dir, l'evolució ha sigut brutal. Europea també, però espanyola, que teníem un retras determinat, ha sigut molt determinat.
Quan altres van viure la transició de diguéssim, de dictador del franquisme entrar a la democràcia. Bueno, i és que... la nit i el dia.
Se han passat època dura, dura de verdad.